Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Antoni Izquierdo, molt bon dia.
Molt bon dia.
I moltes felicitats perquè ets el nou ambaixador de la gamba de Palamós.
Pues sí, senyor, moltes gràcies, com no. I sí, em fa moltíssima il·lusió. Què t'assembla? Vull dir, ambaixador de la gamba de Palamós, doncs, és un privilegi, i més per un palamosí.
És la millor gamba del món, la de Palamós?
Sens dubte és la millor gamba del món per moltes coses, per com està pescada, com està tractada, i evidentment doncs, això doncs, ens ho trobem doncs, quan ens arriba en el consumidor final.
Podríem dir que la manera de pescar la gamba, des d'un punt de vista, diguem-ne, allò des del principi, tu te la mires des d'allà i dius, home, no és, diguem-ne, una pesca el més sostenible possible. Però resulta que sí que es pot pescar, diguem-ne, gamba d'una manera sostenible i responsable amb el medi ambient, no?
Totalment. I més, crec que les embarcacions de Palamós, això ho han entès, dintre de la marca de garantia, dintre del pla de gestió, i el que estan fent és això, intentar de fer, doncs, no intentar, ho estan ja fent, ja és una realitat, de fer una pesca molt més sostenible. Què vol dir això? Doncs, bueno, pues, pesquem amb unes arts doncs, un pèl més grosses al forat que altres llotges del litoral doncs, català o del litoral mediterrà. Llavors, doncs, evidentment, doncs, les portes és molt important, aquestes portes amb airbag o aèries que no toquen el fons marí, això també és molt important perquè aquell arrossegament, aquell arrastrar, aquell llaurar al fons marí ara no es fa així, i com no, doncs, això de tenir doncs, uns dies, menys dies de pesca i menys barques, doncs, el que fan és que doncs, es pesqui doncs, menys quantitats, però al pescar-ne menys quantitats, el que sí que fan és la gamba que arriba a bordo la tracten el millor possible.
Aquesta gamba de Palamós, aquesta gamba vermella fantàstica que trobem a molts plats de molts restaurants. La gamba de Palamós ja té una marca pròpia, té una entitat pròpia, no? Ara ens sentiran els de Vilanova i diran, bueno, nosaltres també tenim la gamba vermella, que és veritat, i els de Llançà i els de Port de la Selva. Però aquí hi ha una cosa també important en tot això, que és la garantia, no? La garantia que sigui de Palamós o que sigui de Llançà o del Port de la Selva. Com ho feu vosaltres aquí a Palamós?
Bueno, la diferenciació és senzilla, és el pla aquest pla de garantia que hi ha, i llavors què vol dir això? Que tota la gamba que arriba a la llotja, evidentment, està doncs, controlada des del principi, i llavors el que es fa doncs, és una cata, i se'ls agafa, doncs, es mira visualment, i també es mira, doncs, evidentment, com no, la temperatura de recepció. Si no arriba amb una temperatura que té que ser, vull dir que em sembla que és a voltant de 2,5-3 graus, si no arriba en aquesta temperatura i la gamba doncs, arriba a 4, ja no se certifica. Aquella gamba es ven a Palamós, és gamba de Palamós, però no en marca de garantia. I total té un grau de diferència. Què vol dir això? Que el Consell Assessor és molt estricte amb el control. I tu ja saps, i també ets cuiner com jo, que un dels enemics número 1 de la gamba, evidentment, és l'oxidació. I llavors el canvi de temperatura, li va molt i molt malament. La gamba, perquè sigui una gamba perfecta i que li arribin al client final perfecte, hauria d'arribar-se a la temperatura del seu hàbitat. Vol dir, si a baix està 3 graus de temperatura, 4 graus de temperatura, aquesta gamba ens hauria d'arribar a casa a aquesta temperatura. I això el que fan és, quan arriba a bordo, no perden la cadena de fred, que això és el més important amb aquest producte, que és molt i molt delicat.
Avui parlem amb Antoni Izquierdo, cuiner i nou ambaixador de la gamba de Palamós. Toni, jo no sé aquest any com estem anant en tema de captures de gamba. És un bon any aquest 23 per la gamba de Palamós?
Crec que és un molt bon any. Al principi, com sempre, després dels 2 mesos de veda, costa una mica d'arrencar el producte, de trobar-lo, però ja quan el tenim, ja el tenim en marxa. A més, està arribant, nosaltres, que des d'Antoni Izquierdo Gourmet manipulem molta gamba, ens està arribant una gamba excepcional. M'atreviria a dir que és una gamba que bueno, com no havia vist últimament, però bueno, està malament que ho digui, perquè l'any passat també era excepcional, però aquest any està venint molt millor de mida, sobretot per al que deia. Aquest mig centímetre, un centímetre que tenim d'aquesta malla, doncs, que és una mica més grossa, fa que els pequeñines no se'ns colin, i llavors, si no es colen els pequeñines, ens arriba una gamba doncs, molt millor de mida, i llavors a l'hora de triar també és molt més fàcil.
Sí, parlem del medi ambient i parlem de canvi climàtic, que, tot i que encara hi hagi gent que digui que això és una collonada, home, aquí ho podem veure, no? Quan tu cuinaves fa molt de temps no hi havia gamba blanca i ara els barcos també estan trobant gamba blanca. Una gamba que era del sud de la península, alguna cosa vol dir, no?
Sí, evidentment vol dir alguna cosa, que la gamba doncs, també va buscar bon menjar. I el que sí que tenim en aquesta zona nostra és que tenim molt bon menjar sota mar i llavors doncs, és precisament doncs, aquesta gamba doncs, ha vingut o està aquí per això, perquè té molt bon aliment, es troba molt a gust i va criant. I llavors doncs, també el que estem intentant des d'aquí, des de la cofradia, dels mateixos doncs, cuiners i els mateixos peixaters doncs, que comprem i que manipulem aquesta gamba blanca, és donar-li una sortida. Evidentment no és la gamba vermella, però és molt i molt bona i va molt bé doncs, per fer diferents tipus de plats bueno, que tenen també la seva història.
Va, posem-nos una mica a la cuina. A veure, va, què ens pots preparar amb gambes avui?
Bueno, avui nosaltres aquí a la fira, avui farem un arròs 100% en gambes, que està doncs, fet amb el nostre sofregit, amb gamba de Palamós, un caldo de gambes i, com no, doncs, la gamba d'aquí de Palamós i farem unes croquetes, no? Però què podem fer en gambes? Bueno, la gamba té una gran sort, que si és una gamba fresca i ben tractada, com ja he dit fins ara, doncs manipular la gamba és la cosa més senzilla del món. L'únic que tots hem de tenir molt en compte és la cocció. La cocció és molt important. La cocció vol dir aquell volta i volta, aquell semitomba, aquell en el seu punt de cocció, i sobretot el que a vegades pateixo quan veig algun vídeo penjat por ahí, Déu meu, que me fan doncs, les gambes a la planxa amb moltíssim oli, i el que estem provocant és que l'estem fregint. I llavors el que estem fent allà, el fregir li va molt malament a la gamba, fregir-la amb una planxa, que tothom m'entengui. Vull dir que... I com me les menjaria jo avui? Doncs, hòstia, unes gambes a la brasa, volta i volta, per mi és algo espectacular, perquè allà doncs, no hi ha ni trampa ni cartó. Tens un producte 100% natural, amb una llenya o amb un carbó, i el que fas és això, menjar el producte quasi tal com surt de l'aigua.
Home, hi ha una manera molt fàcil i molt bona, que jo sempre dic, això és el bocato di cardinale, que és crua.
Crua, crua. Bueno, està molt bé que tu m'ho recordis, perquè jo en l'any 80, si no m'equivoco, vaig treure el primer carpaccio de gamba en el mercat. El vaig presentar, que estava jo de professor en aquell moment a l'escola de Sant Pol de Mar, i el vaig presentar i va ser, bueno, va ser un boom, no? Perquè moltíssims cuiners de l'època itàlica qual varen començar doncs, a manipular doncs, aquell carpaccio de gamba que es va presentar allà, que és una gamba molt, molt fresca, la qual hem manipulat, hem aplanat, i la servim en un plat. Primerament s'ha de congelar perquè si no no la podríem servir en un plat perquè quedaria tot desmanegat. I allò doncs amb una mica d'un bon oli, no fa falta fer gaires floridures, una mica d'un bon oli d'oliva, com no, i una mica de sal, a mi m'agrada la sal rosada, que cada un posa la que vulgui, li va molt bé perquè és una sal doncs, molt rica en potassi i tal, i et dona doncs, aquest contrast de la dolçor de la gamba amb aquesta sal, no? I és brutal. I un tartar de gamba, com no, i tot el que sigui, o un ceviche, tot el que sigui servir-la mig marinada, mig crua, està molt i molt bé.
Toni, se t'ha girat feina aquest any, siguent el nou ambaixador de la gamba de Palamós, què? Què has de fer? Com es defensa la gamba de Palamós, a part d'aquí Palamós, que ja no s'ha de defensar aquí, eh?
Home, jo porto defensant-te-la quasi 50 anys, no? Però bueno, està molt bé la teva pregunta, com no, per això t'ho dic l'any que ve. El resultat te'l diré d'aquí un any, aviam.
Ara fas com els partits polítics, no? Que...
A un any vista.
Oh, però has de fer propostes, no? A veure.
Està clar, està clar. Nosaltres, o jo mateix, vull dir, avui mateix en el Parlament, el que vull és que, d'entrada, tots els que són certificats, els hi exigeixo i els hi demano que treballin la gamba, que ja ho fan, però jo els hi tinc que recordar, que treballin la gamba el millor possible i que pugui arribar al consumidor final, digue-li al restaurant que la compra i que la cuina, o digue-li al peixater que la compra i que la ven des d'una parada. No? Tractar al màxim de bé doncs, aquest producte és l'únic que jo demano a la gent que faci. I com no, jo crec que hi ha que molts restaurants catalans haurien d'estar avui amb la marca de garantia gamba de Palamós, perquè això és un plus, és un valor afegit que li donem al producte i que li donem al restaurant, i crec que això és molt i molt interessant.
Toni Izquierdo, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i va, ens veiem un altre.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja tenim les portes obertes i podeu anar omplint les taules. Què farem avui? Doncs, home, primer de tot, ja ho sabeu, un bon pica-pica, un bon aperitiu. Primer de tot, segurament mirarem a veure quin restaurant posem a la guia Virgínies i el reportatge avui, ei, atenció, atenció, que no us deixarà indiferents. I la cita final per acabar el programa amb un bon gust de boca. Vinga, va, què? Comencem? Vinga! Pa, aigua i vi.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim l'Òscar Gómez per omplir, una vegada més, una nova pàgina de la nostra guia gastronòmica. Òscar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Què tal? Com va tot això? Bé?
Doncs avui estic bé perquè estic a la Solet, o sigui, m'està donant el Solet. Estic en un banc assegut i estic gaudint d'aquests moments de relaxació que de vegades ens dona la vida.
A veure quin moment t'ha donat de relaxació a la vida que ens puguis posar una nova pàgina a la nostra estimada llibreta.
Doncs mira, avui us proposo que anem fins a Tarragona, fins al Catllar, a la Bar Cooperativa Helena.
Bar Cooperativa Helena de Tarragona?
Sí, sí, bueno, del Catllar. És un poble que està a tocar de Tarragona. És una cooperativa agrícola del Catllar, del poble. Aleshores, és una concessió que fa la cooperativa i van canviant el nom, és Bar Cooperativa i el nom de la persona que
s'ha
encarregada. Val? Aleshores, en aquest cas, és Helena Morató, que escolta, porta des del 1999 dirigint el bar, o sigui, porta 24 anys i bueno, la veritat és que és un lloc fantàstic, fan una cuina tradicional catalana, molt de la terra, del terreno, on pots trobar plats de caça, pots trobar guisats, i també, com que estem a tocar de Tarragona, pots trobar plats de costa fets amb peix de Tarragona.
Molt bé, molt bé. I què hi vas menjar?
Doncs mira, em va agradar molt el pop de Tarragona en romesquet.
Pop de Tarragona amb romesquet, molt bé.
Sí, que el romesquet doncs, és un caldo, un brou fet amb els ingredients que en part coincideix amb els del romesco, amb all, senyora, avellana, torrada, ametlla. Aleshores, estàs fent un guisat caldós, cremoset, amb el pop i amb el gustet del romesco. És fantàstic.
Déu-n'hi-do. Sí. I què més vas menjar aquí?
Doncs mira, em va agradar també el civet de cèrvol, o el senglar estofat amb bolets, és a dir, que aquí aniríem ja més per la part de caça. Em va agradar el morro amb cigrons i ceps, i em va agradar trobar guisats de calamars amb pèsols, que ara també estem en temporada.
Déu-n'hi-do. Una cuina molt terrenal, molt de, diguem-ne, del territori i de la tradició, eh?
Exacte. Aquí heu d'anar a buscar tradició. A més, també fan esmorzars de forquilla. Han agafat certa fama amb els seus esmorzars i la veritat és que pels matins està ple. Val la pena reservar si aneu un dissabte perquè s'omple, tot i que la sala és renovada, és gran, és espaiosa, però s'acaba omplint. I què pots esmorzar? Doncs, per exemple, a part de pots esmorzar unes croquetes de calçots o uns bunyols de bacallà amb allioli negre, pots també esmorzar unes arengades de casco.
Ep! Mira, que no es troben gaire sovint, eh?
Exacte, per això em va agradar molt trobar-les. Vaig parlar amb el Jordi, que és un noi que és molt trempat, que està a la sala, i va dir que són molt flexibles, que si la gent els hi comença a demanar pues, arengades de casco o si volen fer una truita d'alguna cosa i veuen que la gent comença a demanar-ho, ells ho incorporen a la carta, que ells estan allà per adaptar-se una miqueta al que els hi demana la clientela. Ho vaig trobar molt bé amb aquest tipus de cuina on la innovació de les receptes no és la feina fonamental, sinó que crec que és un bon triatge de matèria primera i una bona execució, que tinguin aquesta flexibilitat i que escoltin tant a la parròquia.
Déu-n'hi-do, que bé, que bé. Ui, estic veient aquí que fan un carpaccio, no sé si és de cap de senglar o què, amb quatre fesolets que, escolta, em fan una pinta. A més, una cosa bona és que la cuina aquesta de cassola la fan allò amb temps de repòs, que dic jo, que moltes vegades vas a algun lloc que dius, ei, l'acabeu de fer aquest cap i pota, no és el mateix.
No, clar, si ha passat un mínim 24 hores, aquells sabors queden d'una altra manera, tot es consolida més en el plat.
Sí, sí, sí. I de postres, què hi vas fer de postres?
Mira, de postres tenen un pastís de cervesa negra i mascarpone que és tremendo, tenen pastís de pastanaga amb sorbet de mandarina i si ets de la banda molt, molt tradicional, et demanes unes postres de música amb moscatell i escolta, ja has fet el postre més nostrat.
Home, doncs mira, una bona manera després per anar a passejar una miqueta en bicicleta del Catllà fins a Tarragona, donar la volta i tornar, no?
Sí, tenen al costat, com que l'edifici és el de la cooperativa, que és un edifici enorme d'aquests tipus, bueno, aquests edificis de cooperativa de poble, tenen també una agrobotiga i, bueno, pots fer una volteta i comprar l'oli o els fruits secs del poble i ja t'emportes cap a casa també un trosset del Catllà.
Exacte. I això és el que s'ha de fer, quan anem per aquests llocs. És a dir, jo sempre, abans, jo no sé si tu ets d'aquests o a casa teva, no? La teva família, allò que vas a un lloc i t'emportes alguna cosa, el recuerdo de, que dic jo, saps?
Total.
I clar, jo sóc molt fan del record d'això, d'emportar-te alguna cosa de menjar cap a casa. Que mira,
totalment,
com a mínim ho gaudeixes i després no fa nosa. Saps?
No, li treus rendiment, tornes a fer una mica de revisita mental i els ajudes també una miqueta a sortir d'aquest cicle de la comercialització industrialitzada de les grans superfícies, ajudes també una mica els petits productors.
Exacte, efectivament. Doncs escolta, entra a aquest bar de la cooperativa, aquest bar cooperativa Helena del Catllà, a la nostra guia Virgínia. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Que vagi bé.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui toca amb un indret fantàstic. Avui hem vingut fins a Ran de Mar, aquí a l'Empordanet, al Baix Empordà, a Sant Feliu de Guíxols, perquè avui volem parlar d'un tema que ens interessa molt més el que en pensem. Moltes vegades quan un està en un restaurant pensa, caram, i com poden fer-ho aquesta gent per cuinar tan bé això? I jo a casa, per exemple, doncs les coses no en surten. I és que clar, que les cuines han d'estar pensades i dissenyades per fer allò que un vol fer. Però una vegada es pensa, i a casa? Com ho fem a casa? Perquè molta gent compra la casa feta o el pis, no? I la cuina ja està feta. I això és el que volem parlar avui. Avui volem parlar d'arquitectura i cuina i ho volem fer-ho amb un cuiner fantàstic que fa molt poquet ha estrenat una cuina genial i ho volem fer-ho també amb la seva protagonista, amb una arquitecta que podríem dir que gairebé es dedica exclusivament a muntar pollastres a dins de cuines, és a dir, a dissenyar cuines i a dissenyar restaurants. Hem vingut fins al restaurant Villamat, mira, els veig aquí asseguts, que fantàstic, estan fent el cafè. Roger, bon dia.
Bon dia, Pep.
Què tal, com estem?
Molt bé, tot bé.
Bé, tranquil, aquestes hores del matí,
Sí, ara encara es respira una mica de calma.
Ens heu fet venir de bon matí perquè no hi havia, perquè clar, aquí a l'estiu això d'aquí una estona estarà tot ple.
Això arranca i ja no tindrem temps per res.
I l'Anna Sabrià, Anna, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Arquitecta, no?
Arquitecta.
Escolta, quan fa que et dediques a això?
Doncs fa relativament poc, deu fer 7 o 8 anys que m'he especialitzat en aquest sector.
Déu-n'hi-do, és un sector, diguem-ne aquest de dissenyar restaurants, que moltes vegades un pot arribar a pensar, home, no, tu agafes l'espai que hi ha i vinga, comences a posar, no? Però no és tan fàcil com un es pensa, perquè en un restaurant, depèn de què facis o de què vulguis dedicar la teva cuina, ha de canviar la cosa, no?
Sí, no és fàcil ni és evident. Jo sempre dic que ha de ser una màquina perfecta. Per tant, hem de quallar molts ingredients, hem de fer que la funcionalitat sigui fantàstica, però a més és una possibilitat molt bonica de sovint quallar equips, no? O sigui, és el motor que farà anar un restaurant, la cuina, no? És el cor d'aquest restaurant, és allò que moltes vegades no veiem, però és allò que fa que la nostra experiència posterior sigui fantàstica, no? Per tant, si hi ha una bona cuina i tenen la possibilitat de treballar d'una manera còmoda i eficient, els resultats que nosaltres tindrem com a comensals seran molt millors, no?
Clar, és curiós perquè un, per exemple, quan de vegades va a veure llocs o així o es munten restaurants, a vegades el que munta les cuines ja diu, bueno, aquí posarem això, aquí posarem allò, aquí posarem una fregidora tal i qual, es posa de tot i a vegades dius, bueno, i fregidora? I per què se'n posa? Si potser no en volem posar, no? És a dir, moltes vegades, això que dius tu de quallar equips, no? De quallar l'equip de cuina o el propietari o la propietat, diguem-ne, del lloc, del restaurant, a vegades no diuen prou coses, no? O no hi ha aquesta vinculació, i que és una cosa que hauria de ser normal.
Bueno, aquí, per exemple, tenim en Roger i ens explicarà més bé, per exemple, des del punt de vista d'ell, que és el xef, com estructures, no?, una cuina nova, però és evident que no tots els encàrrecs són iguals. Aquí hem tingut la sort de que el qui ens ha encarregat el projecte és el xef, per tant, té molt clar què necessita, quines són les seves necessitats, quina cuina està fent i, per tant, a nivell de funcionalitat o d'aparells, té claríssim si necessita refrigeridora, si no necessita refrigeridora, si està oferint segons quins plats, doncs, si els ha de marcar, si necessita una planxa, si necessita una planxa de crom, si necessita una salamandra, o quins són els estris que ell utilitza en el dia a dia. És diferent de vegades quan ens trobem que qui ens encarrega el projecte no està dins la cuina o no ni tan sols definit suficientment quina serà l'oferta gastronòmica que farà. Llavors, la nostra feina canvia segons qui ens encarregui i en quin moment es contactin amb nosaltres, no? Perquè si ens contacten quan encara la idea de negoci no està absolutament definida, la nostra feina s'amplia en ajudar-los també en aquesta tasca. I, en canvi, algú com en Roger, que té molta experiència, que té un negoci obert i que el que necessita és actualitzar la cuina, no? I si no, em corregiràs, doncs ja ens arriba amb unes necessitats molt més concretes.
Roger, el Villamàs és un d'aquests... Jo sempre dic que, mira, ahir que estava amb un bon amic, que em sembla que hi passa per aquí cada estiu, el mestre Pep Palau, dèiem, el Villamàs és un d'aquells restaurants on els cuiners i cuineres, quan fan festa, hi van a menjar, oi que sí?
Sí, tenim visites. Bueno, aquesta terrassa convida molt a venir a passar el teu dia de festa si estàs per la zona, és agraïda. És com passes com un dia de vacances. I sí, tenim visitetes de gent del gremi.
Clar, jo ara estic pensant en aquest pet de terrassa que tens aquí, aquest interior amb aquesta barra tan fantàstica, que jo no sé quants anys deu tenir aquesta barra, però no em sé imaginar com cuinar-ho, per exemple, quan no teniu la cuina que teniu, que d'aquí una estona hi anirem, no? Que la cuina era molt petita, no?
Sí, exacte, és el que deia... Bueno, nosaltres ara també ens preguntem, ostres, com fèiem abans, no? Ara fer marxa enrere jo crec que no podríem, no? O seria una patacada. I com comentava l'Anna, clar, el millor que es pot fer és venir a conèixer el projecte quan a arquitecte, veure el que fa la casa i després, doncs, ja, clar, nosaltres teníem molt clar quines eren les nostres mancances amb la cuina antiga. El que vam parlar amb l'Anna va ser, nosaltres el que necessitem és espai que no faci calor i que tothom pugui treballar i que tingui un espai vital, no? No ens faltava de res la cuina antiga, sí que era molt atapeïda, no? Un pèl de mal treballar.
Clar, perquè normalment, com que les cuines el client no les veu, no? Moltes vegades, per exemple, en hotels, moltes vegades les cuines inclús no estan a la mateixa planta del restaurant, no? O, per exemple, una cosa molt important, que això sempre s'explica a les escoles, però després tu entres en un restaurant, veus el menjador, veus la cuina i dius, caram, allò que em deien a mi quan jo estudiava per allà als anys 80, de que la cuina havia de ser més o menys la mateixa mida del menjador, això, a quants llocs ho has vist, això, Anna?
La veritat és que, no sé si et deien això, em sorprèn que et diguessin això, perquè les primeres cuines que jo vaig veure, la desproporció era evident.
Abismal.
I a més el que comentes, per exemple, en el món hoteler, les vistes són privilegiades, per tant no gastaràs un espai per posar-hi una cuina si pots tenir-hi una habitació o alguna cosa que et retorni més diners. I això va fer que estiguessin col·locats en llocs bastant insalubres, diria, fins i tot sense llum natural, o sigui, històricament les cuines estan ubicades sense llum natural i sense pràcticament ventilació. I això és el que sí que hi ha un canvi important, sobretot en el vostre sector se'n parla molt, hi ha una mancança de gent que vulgui treballar en aquest sector. Per tant, una de les coses que ara farà fidelitzar que la gent vulgui treballar, és treballar en unes bones condicions. Per tant, si treballes en una cuina, el que hem aconseguit aquí, que tinguin vistes, o sigui, que hi hagi una comunicació directa amb la sala, i que hi hagi llum natural i ventilació, o sigui, és un plus per aconseguir que el teu equip renovi l'any següent.
Consolidar
uns equips.
El que costa tant avui en dia, exacte. Ara vendre les ofertes de cuiners en aquest restaurant, doncs és molt més senzill. Si t'agrada la cuina, t'agrada la teva feina, doncs t'agradarà treballar en un espai on hi estiguis còmode i on hi estiguis a gust.
Clar, és que fins fa molt poc, a vegades, sembla que no hi hagin parat a pensar, no?, amb això de que un treballador a la cuina, una treballadora, un cuiner, una cuinera, diguem-ne, estigui bé, sobretot perquè a més rendeixes molt més. Heu dit una cosa molt important, que moltes vegades això en un restaurant no passa, o fins i tot en moltes cases, per exemple, de pisos petitets o de pisos que estan en llocs molt, diguem-ne, molt tupits, no? Que és això de la llum natural. Com es cuina o no? I com es treballa tinguent llum natural o no? No? Una cosa tan senzilla que gairebé, diguem, Anna, tu aquí fas poca cosa. Bueno, sí, pots dir, mira, obro la finestra més gran.
Bueno, m'agrada molt tirar parets a terra, eh? Vull dir que moltes vegades passa per aquesta part, no d'adequar-nos tant al que ja trobem, sinó que moltes vegades hi ha una feina estructural al darrere. I ara a mi que em fas recordar, per exemple, que un dels cuiners que he vist patir més en un moment determinat va ser en Quim Caselles, quan me va dir, m'aguantaràs tot l'hotel? Sí, no pateixis, ho aguantarem tot i ho farem més gran. I aquesta operació l'hem fet moltes vegades, no? De dir, a veure, hem de tirar parets de terra i hem d'aconseguir que entri aquesta llum. Sobretot perquè hi ha inèrcies que canvien, o sigui, fer obres normalment és una oportunitat per generar inèrcies noves de treball. O sigui, tot allò que ens han explicat a la teoria, tu feies referència a quan tu estudiaves, doncs de la marxa endavant, de les entrades de la mercaderia, les sortides de les escombraries, o sigui, que tot tingui un sentit, que no hi hagin creuaments, és molt evident, però després n'hi ha una altra que jo insisteixo molt, que és en els equips, en aquest benestar d'estar a la cuina. La cuina és una feina, i en Roger m'anirà corregint, però perquè jo no he estat físicament una cuina, és el que em falta, fer un estage.
Mira, doncs ara... aquest estiu si et ve de gust.
He estat al món de la cafeteria, però no la de la restauració, que és... són moltes hores i sota pressió. O sigui, el moment clau del servei és un moment de molta pressió. Per tant, si això ho pots fer en unes condicions òptimes, el servei és millor, és clarament millor. I això ha d'incloure tot l'equip. Aquí, per exemple, una de les coses que estic més satisfeta és que la gent que està dins del rentat forma part de l'equip, no està tancat. Veu els ulls de la resta de la gent i en Roger, des de la seva posició, té comunicació directa amb tothom. Doncs això a mi em sembla crucial, perquè quants arribeu a ser aquí dins de la cuina en temporada alta?
A l'estiu podem ser en temporada alta uns 22, i un dels punts que també negatius de l'antic espai era que no veia la meitat del meu equip. Llavors moltes vegades et trobaves un rebombori al darrere i anaves allà i no sabies... per on havies de començar. Vull dir, no, estaves completament fora del problema que havia passat. Llavors això també era un inconvenient important a la cuina d'abans.
Clar, Ara que deies això, hi ha una cosa que és molt important, que moltes vegades, diguem, aquí ho heu pogut fer-ho, no? que és el tema de l'alçada. No? A les cases, per exemple, convencionals, l'alçada ja ens ve feta, no? Però en llocs, quan tu has de fer una cuina nova, vosaltres aquí, una cosa que pot semblar, qui sap què, dius, ostres, que bé tenir aquesta alçada que hi ha de la cuina, més que tot també per la calor, per la temperatura, no?
Sí, també va ser un altre dels punts que vam demanar, doncs, de no passar calor. També veníem de l'any passat, que va ser un estiu que el vam patir molt, i una de les coses que ens volíem treure de sobre era aquesta xafogor i aquest estrès tèrmic que provocava, doncs, una mala ventilació.
Clar, encara no hem parlat de disseny, eh? Perquè clar, aquí quan un munta una cuina, a veure si ens posarem d'acord entre un cuiner i un arquitecte. Per on hem d'anar el percentatge? És a dir, hi ha una cosa que és el disseny, l'altra és, diguem-ne, la funcionalitat. No tots els arquitectes i les arquitectes ho tenen clar, això, eh? Anna, tu...
Bueno, jo tinc clar que haig de dissenyar una màquina perfecta. Una altra cosa és que jo vulgui renunciar a l'estètica i aquí no hi passo. O sigui, vull les dues coses. Ara, el repte és aconseguir les dues coses sense minvar-me el cap. O sigui... No puc fer que treballi en unes condicions que no són les òptimes. Per tant, això és irrenunciable, però crec que és compatible les dues coses. I aquí està on haig de demostrar les meves capacitats.
Clar, i una altra cosa que pot semblar, diguem-ne, molt fàcil i no ho és gaire, és a vegades també, diguem-ne, aconseguir tot això, és a dir, una bona cuina, amb un bon disseny i sobretot que tot compleixi una normativa, no només la normativa que podem tenir, diguem-ne, des de la vessant de l'estament públic, sinó també de, diguem-ne, de les persones. Per exemple, hi ha una cosa importantíssima, que a vegades vas a cases que dius, ostres tu, i com ho heu fet això? Que és el tema de les alçades de les taules, no? Hi ha molts restaurants que jo sempre dic, ui, aquí no hi treballaria perquè agafaria un atac de ronyons, no? Perquè, clar, has de tenir una alçada de la cuina, una alçada de les taules. Això ho heu contemplat aquí, jo ho veig ara, estic mirant el cuiners com treballen, tots esquena drets, Roger.
Sí, això ara aquí es va mirar molt i a més va ser una feina difícil perquè teníem, a cada sala teníem nivells diferents i no volíem tampoc que hi haguessin moltes pendents i els terres eren bastant irregulars. Tampoc podíem fer molt de forat perquè ja estàvem a la platja. Llavors això va ser un bon repte pel despatx de l'Anna. Sí, vam passar bastantes hores medint i fent les mil i una perquè tot quadrés el millor possible.
Clar, hi ha una altra cosa important, Anna, i jo vaig fent el símil també a vegades amb les cases, no? Que amb les cuines dels restaurants són el que diem els punts negres, no? Aquells punts fatídics. Aquells punts, per exemple, on hi ha un grup de cuiners i cuineres que a vegades hi ha algun tipus de partida on el camarer entra dins la cuina i hi ha aquell nucli allà que dius, ai, aquí s'hi poden trencar molts de plats, no? Perquè hi ha aquells retrobaments. Aquí veig que ho ha solucionat molt bé, això.
Bueno, aquí tenim un personatge que no tenim aquí, que també hi ha posat el contrapunt important, que és el cap de sala, no? L'Agat també ens ha demandat quines són les seves necessitats, no? O quins podien ser aquests punts conflictius. O sigui, quan tens algú que té molt clar aquestes mancances o aquestes necessitats, no? O allò que en el seu dia a dia s'ha trobat que no funcionava, intentes millorar-ho, no? en el projecte que toca. Per tant, aquí podríem dir que el punt conflictiu és el creuament quan vas a retornar al brut, doncs hi ha un pas que pot ser relativament petit i que vam haver de mirar, no? En el moment del replanteig de la cuina ens vam mirar, vam agafar la safata fins i tot, sí. I vam intentar veure si seríem capaços de creuar, no?
Si passàvem.
Normalment juguem, és un trajo a mida, no? O sigui, és alta costura. De vegades 3 centímetres poden ser molt, no? Llavors, tot i que ens intentem avançar, pensem, repensem, n'hem parlat abans, normalment hi ha moments crucials, que és en el moment aquest, no? De replantejar les bancades de la cuina. que estem aquí físicament tots els implicats per acabar discutint in situ aquests punts que podrien ser conflictius. Però la feina prèvia a la conversa, a l'haver reflexionat sobre el projecte és indispensable, i que ells t'expliquin molt bé la manera com treballen, perquè no hi ha una cuina perfecta, hi ha una cuina perfecta per cada equip, no? Llavors, segons la quantitat de gent que es belluguin aquesta cuina, el tipus de cuina que facin, evidentment són molt personalitzades, són molt, molt personalitzades.
Entrem a la cuina?
Som-hi.
Va, doncs entrem a la cuina, perquè, clar, aquí és on un pot veure més bé. Atenció amb l'escaló. Mira, tenim un escaló que això, Anna, és una d'aquelles coses a vegades que no es poden solventar, no?
Crec que la gata estaria molt feliç si haguéssim pogut eliminar-lo, però no van poder. És veritat que aquesta casa està assentada sobre la sorra, per tant, teníem alguns problemes i vam decidir mantenir el graó en vez de refer o reforçar la fonamentació existent. Per tant, hi han alguns elements que, quan no és obra nova, acabem, diguéssim, absorbint, i en aquest cas és un graó.
Clar, perquè a més aquí, Roger, aquesta casa no és de fa 4 dies, deu ser de principis de segle, per tant, també hi havia alguna cosa que segur que no us han deixat tocar.
Sí, bueno, l'exterior no podíem tocar res, i l'anterior, bueno, van tenir que fer un projecte perquè volien saber ben bé cada totxo que movíem i cada forat que fèiem. Això ens ho van mirar molt, molt amb lupa.
Escolta, clar, si mirem aquí disseny, veiem que n'hi ha, que és una cosa molt important, però clar, sobretot allò que dius, treballar bé. Tenir, quan la gent que ara ens escolti i que no és de l'ofici, parlem de piano, i el piano parlem d'aquestes cuines centrals fantàstiques que un aquí, quan les veu, diu, ostres, ja gairebé no sabria ni com posar-me a cuinar de lo grosses que són, no? Però clar, 22 persones aquí dins, s'ha de tenir molt en compte això, no?
Sí, el piano era una eina, anem a dir, era l'eix central. Nosaltres el que abans teníem una cuina, veníem d'una cuina mural, llavors el que volíem era que més cuiners poguessin tenir accés a la zona calenta, sobretot quan a l'hora de preparació, perquè si no tires d'induccions per tot arreu, però bueno, no és el mateix. Llavors ara ho tenim tot aquí centrat i hi ha molta més gent que pot arribar a fer les seves preparacions en el piano central. És molt més còmode.
Clar, aquí és el que dèiem una miqueta, no, Anna? És a dir, quan un munta una cuina, dissenya una cuina, ha de pensar primer de tot què s'hi farà aquell restaurant. Si aquell restaurant s'hi farà molt de peix fregit, o en canvi no se'n farà gens. O aquell restaurant hi ha d'haver-hi una mica de brasa, perquè ara, per exemple, que està tant de moda tot això de la carn una altra vegada, no? De la barbacoa, del foc i tot això, si serà o no hi serà. I aquí veiem, diguem-ne, que és una cuina que té molts elements diferents, que tu abans en parlaves, i que això en una casa a vegades no hi són, no? Per exemple, la salamandra, que en una casa convencional, diguem-ne, és el gratinador que la tenim, diguem-ne, instal·lada dins del forn. Aquí està, com sempre, normalment, a mida, diguem-ne, de l'alçada, no? Del cap.
Sí, bueno, cada element té la seva posició indicada, no? Per exemple, aquí la salamandra està molt a prop del passe, no? Perquè sol ser aquell efecte final abans d'emplatar algun element, però diguéssim que tots aquests elements venen molt disposats amb la cuina que facin. Per tant, aquí sí que estem de la mà del xef o de la, com a mínim, oferta gastronòmica que es vol donar a cada restaurant, no?
Hi ha una cosa molt important, que això en una casa també moltes vegades no t'hi trobes i així, i mira que a vegades entres a cases i dius, et cau una miqueta d'aigua amb un got i ja pateixes, no? Hi ha moltes cases, perquè és el tema del terra, no? Això a les cuines d'ara s'ha solventat molt bé amb els tipus de terres que hi ha, però encara hi ha moltes cuines que, Déu-n'hi-do, quantes patinades hi ha, no?
Sí, a veure, en aquí estem subjectes a moltes normatives, o sigui, des d'àmbits sanitaris a, jo què sé, el codi tècnic de l'edificació que diu que no podem relliscar en un lloc humit, no? Per tant, anem a unes tipologies de paviment concret, però sobretot jo crec que és un tema de funcionalitat, és evident que no podem relliscar, però el tema de la neteja, o sigui, un espai on ens don menjar, el que volem és una seguretat, no?, alimentària, per tant, que la neteja sigui ràpida, eficient i segura, doncs és el que busquem amb una cuina professional, i en aquest cas doncs sol ser amb aquest tema de fer un sanejament, no?, unes recollides d'aigua en els paviments per poder netejar amb manguera, per exemple, i que s'escorri sol.
Clar, ara veiem aquesta cuina que estem, que això... quan la vau acabar, aquesta?
El 20 de febrer.
El 20 de febrer d'aquest 2023?
Sí, sí, tal com havíem quedat.
Hosti, tu, això...
Tal com havíem quedat és una cosa que a mi em fa molta il·lusió i que sí, és molt important, eh?
Caram, has de sabriar, tu.
Complim els calendaris.
És un detall, però quan és un restaurant que tens un equip esperant per començar a treballar i que has de preparar l'estiu i tot això, acabar a data per nosaltres era un punt, bueno, que no hi havia, no podíem negociar-ho.
Hi ha una cosa també que moltes vegades una persona, diguem-ne, un client no s'hi fixa, i amb les cases això convencionals no ho tenim, que és el tema de les cantonades. I això, amb un restaurant, amb una, diguem-ne, podríem dir cuina, amb un obrador, digue-li com vulguis, el tema de les cantonades, sobretot a terra, això ho tenim molt clar, no?
Bueno, és que l'habitatge i la cuina professional, per molt que cada vegada ens agradi més cuinar i que tinguem moltes solucions que eren professionals, que s'estan adaptant al món de l'habitatge, no? Perquè ara ja et venen uns forns que fan unes meravelles impressionants, no? La minibrasa, o sigui, quasi trobem tot, no? Des de que ens van industrialitzant en format petit aquell sifó que va fer el Ferran Adrià, diguéssim, no? Fa quasi 25 anys, doncs quasi tot el que existeix a nivell professional acaba també fer-se en petit per l'àmbit domèstic. Però la gran diferència, jo crec, és que en l'àmbit domèstic sí que encara estem donant prioritat normalment a l'estètica. O sigui, per molt que ens torni a agradar cuinar, ho acabem fent molt els caps de setmana, d'una forma més lúdica, no? No el dia a dia, no amb un estrès de 25 persones, per tant, la cantonada pues la freguem d'una manera diferent, la neteges d'una manera diferent, i per tant, no tot ens ho hem emportat, però segurament trobaríem algun... loco de la gastronomia i de la cuina que té una mini cuina professional ficada a casa.
Bé, jo crec que, diguem-ne, això t'havia fet molt les xarxes socials, sobretot, per exemple, el cas de l'Instagram, això de les cuines, que s'han reformat moltes cuines, sobretot amb aquesta, podríem dir, pandèmia que ja estem, esperem, a les acaballes, no? Per fer cuines maques, perquè fins ara, fins fa molt poc temps, no sé si estaràs amb mi, Anna, però com més maca era la cuina, menys s'hi cuinava.
Això és una evidència. Com més maca és la cuina, de vegades vol dir que no s'hi cuina. Però jo també et diria que igual que ens gastem diners en una bona bicicleta, no? Si el que t'agrada és anar a fer quilòmetres, doncs que si la teva passió és la cuina, la gent s'acaba gastant els diners en allò que l'il·lusiona i que el fa feliç. I per tant, sí, hi ha gent que ha redescobert la gastronomia o la cuina pel fet d'haver estat tancat a casa durant la pandèmia i ha tornat a cuinar i a fer sofregits i a ficar-se una mica més a la cuina del que havia fet els últims anys i que, per tant, això l'ha portat a invertir en la cuina i no en una altra peça de l'habitatge.
Roger, ara que no ens ha sent l'Anna...
Digue'm.
I que ja han passat, mira, febrer, estem aquí el mes de juny, que miris alguna cosa de les que hi ha ara aquí? Alguna cosa que dius, hòstia, això no hi hem acabat de pensar. Perquè això ens passa, als cuiners i cuineres.
Ens passa.
Dir, som que llavors li fotem la culpa a l'altre, en aquest cas a l'Anna Sabrià, arquitecta de cuines i restaurants, i dius, això no m'hi comptar-hi.
Bueno, el que poder afegiríem, que no haguéssim dit mai al principi, ara que ho tenim tot arrencat, tots els cuiners han agafat les seves marques i tal, poder, ara l'Anna em mirarà, aquest tio està sonat, però poder ens falta un metro de piano. I estem parlant.
Què dius ara?
Ens falta Anna. Espai per posar-hi olles, ens falten olles, bueno, clar, més cuina, més... Com més cuina tens, doncs més cuines a la vegada. Llavors hi ha dies que sí, que ens falta espai.
També és la manera que tenim de cuinar, perquè, per exemple, jo quan estava treballant al celler Can Roca, tu veus treballar nosaltres, no? Que som d'aquí, Catalunya, o veus treballar un japonès i veus que els japonesos, jo no sé com s'ho fan, que amb mig metre, diguem-ne, de taula... fan més feina que nosaltres amb 2 metres, no?
Fan meravelles. Són cultures completament diferents. Jo crec que tindríem que anar-hi a aprendre'n una miqueta. Segur que ens quadrarien una mica.
Anna, tu, per exemple, has mamat d'altres indrets o has visitat cuines, diguem-ne, de fora, sobretot d'altres països, perquè a vegades t'has trobat amb alguna cosa que dius, mira, això normalment no hi és als restaurants de casa nostra.
És inevitable que quan viatgi em fiqui als restaurants i a les cuines. O sigui, sempre que em donen l'oportunitat em fico a tot arreu. Però la veritat és que professionalment he treballat a Catalunya i que els que m'han ensenyat molt, molt i molt són la gent amb qui he anat treballant. Per tant, amb en Roger i la Gata he après, abans vaig aprendre doncs, amb en Quim Caselles, haig d'estar super agraïda a l'Albert Sastrejaner i a la Cristina, perquè el Bòtic sempre dic que va ser el meu màster, no?, en el món dels restaurants, perquè vam estar un any veient-nos cada dimecres al matí discutint sobre la cuina i sobre tot el restaurant en general, però aquesta gent que m'ha ensenyat com treballen, que m'han permès entrar a dins les cuines, que han sigut crítics, no? O sigui, que quan hem acabat l'obra t'expliquen la pròxima vegada, sisplau, la làmpara calenta la vull una mica més lluny, perquè m'estic rostint el cap, que això està passant aquí, doncs és allò que farà que la pròxima vegada no ens torni a passar, no? Per tant, els meus mestres són aquesta gent que està dins la cuina cada dia i que s'explica bé.
Clar, ara que parlaves de la làmpara calenta, que això normalment no està en una casa convencional, són aquestes làmpares que, a part de donar, diguem-ne, llum, també fan que donen calor, no?
És dir, una miqueta
podríem tenir polls petits aquí a l'hivern.
Sí,
no?
quasi podríem fer néixer una mica d'au aquí. Però va molt bé això, perquè acabes d'emplatar i el plat arriba bé a la temperatura a taula. Són aquests petits gadgets que et fan el servei més amable.
Escolta, i l'última pregunta. Clar, una vegada s'arriba a plantejar, no?, que els cuiners i cuineres us agrada molt allò, sempre està a l'última. Canviar. Vosaltres teniu una proposta molt clara de la cuina del peix i la cuina del producte, però a vegades arriba una nova tècnica, arriba una nova màquina, no? Arriba una nova manera de cuinar, i tot això també després ho has d'integrar en un lloc que, en aquest cas, que l'Anna ja t'ha fet. Com ho treballes, això? Perquè no sempre, diguem-ne, en un restaurant es pot acabar fent allò que un vol, més que tot, diguem-ne, vas, per exemple, per l'espai que deies ara, no?
Sí, però bueno, com a cuiners inquiets, que diria que som aquí en el Villamàs, doncs sempre trobem el moment per fer les proves que creiem necessàries, i si aquella tècnica ens convenç i s'adapta al nostre estil de cuina i ens porta avantatges, doncs ja trobarem la manera de trobar-li un racó.
Anna, quina és l'anècdota més divertida que t'ha passat a l'hora de dissenyar una cuina, de parir un concepte amb alguna d'aquestes coses que has fet aquests anys?
Dona.
Perquè segur que
n'hi ha... Ara m'enganxes així, és una mica...
Segur que n'hi ha... Jo te'n podria explicar unes quantes, El que passa que aquí veig que no, aquí tema portes estem bé, però a vegades entrar en un o veure una cuina dissenyada que la porta, diguem-ne, del restaurant, del menjador cap a la cuina no s'obre perquè hi ha un tope, això jo ho he viscut.
Doncs no, com a divertit no ho sé, el que sí que té és molta emoció. O sigui, jo crec que és una feina que el que fa és il·lusionar i és o sigui, jo crec que se m'encomana molt l'atenció de les obertures. Aquesta sí que crec que em passa, i no sé si és divertit o no és divertit, però és una cosa que sí que se'ns transmet, no? O sigui, és aquest treballar amb uns temps i amb un ritme molt alt, I això sí que acabo fet un sac de nervis, i el dia que obren les portes normalment em resisteixo a ser-hi, però el que voldria és ser allà en aquell moment i veure el retorn de la feina que has fet, no?
Roger, això ho tenim clar, és a dir, prenem-li les mides, li fem una jaquetilla, uns pantalons, no? I que vingui a fer un estatge aquest estiu aquí, l'Anna.
El dia que vulgui ja pot començar.
A cobrir baixes.
A cobrir, sí.
Roger Coc, propietari i cuiner del restaurant Villamàs. Anna Sabrià, arquitecta especialista en cuines i restaurants. Moltes gràcies per fer-nos veure sobretot la importància que té no només el disseny, sinó com fem, com parim una cuina des del punt de vista arquitectònic.
Moltes gràcies, Pep.
Gràcies.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I estàs dit de puta mare, d'ençates en s'estiu, gairebé no recordava.
I abans d'acabar el programa, des de Sant Feliu, cap a Menorca.
Aquí damunt, mangrons sense zones, crec que m'he dormit.
Hola, Miquel, bon dia.
Bon dia, què tal, com va?
Escolta, com és això de recuperar una raça d'ovella menorquina que gairebé devia estar en perill d'extinció?
Sí, encara hi està. Jo he estat president d'aquesta associació durant 10 anys i bueno, ja havia començat, de fet, l'associació deu fer de 7, de 8 anys que es va fundar, però bueno, anar fent passes i tot això, però aquests anys han coincidit que està quan més havíem fet en tot. I una labor molt important està de recuperar la raça i anar recuperant la raça autòctona que havien tingut tota la vida. És una ova que en doble funcionalitat té la funció lletera, té l'aptitud lletera i l'aptitud càrnica. Hem de dir que és una casta d'ova més bé lleugera, o sigui, no són races pesades, això, i per tant, en el tema de la carn, l'únic que s'ha de maldar és que els anyells es treguin amb un pes de 9 quilos, un canal, com a màxim 10. Però el que hi ha és l'anyell de llet i això, boníssim, tant com pugui ser d'una altra raça, vull dir, la seva aptitud aquesta és això. I nosaltres vam explotar, perquè jo m'havia criat dins les vaques i dins les uves, havia estat la meva infantesa, la meva vida, i sempre de recuperar-ho en això per poder tenir els formatges que teníem abans. Un formatge mesclat, de vaca i uva, i també es duva tota sola autòctona de Menorca. Ha estat un gust es poder arribar fins aquí on som i estem contents de ser-hi i de tirar pel davant encara per anar millorant sempre en tot.
Home, aquí a Menorca la gent coneix molt el formatge de Mou Menorca, però hi ha una cosa important, això que dius tu, de fer un formatge d'ovella molt semblant, diguem-ne, podríem dir potser a l'elaboració del de vaca, però d'ovella, que li dona una altra característica molt diferent.
Sí, hem de pensar que és una altra espècie, és una altra llet, no té massa... Bueno, és diferent. És més saludable si es resià. La llet d'ova i la llet de cabra són més saludables, avui se mira molt tot això, i els greixos són bons, i això té molt a veure amb la salut de les persones avui en dia i de cada dia ens ho miram més en això. Nosaltres es maneig, diguéssim, semblant. Nosaltres, la feina nostra de fer formatge ha estat dient el que nosaltres coneixem com es de Menorca de tota la vida, però bueno, han hagut de fer alguns matisos, diguéssim, dins d'aquesta feina. Diferents hores de salera, diferent decoració, i però, bueno, a poc han tropissat, ens han aixecat, han tornat a partir, però bueno, la veritat és que avui estem satisfets del que hem fet.
Miguel, a Torre Trencadeta hi ha relleu generacional?
Avui no. Ja tenen dues filles, estan implicades amb el camp, això és la veritat, perquè una hi fa feina directament, diguéssim, això, l'altre i el gendre estan dins la cooperativa del camp, però com per quedar a casa nostra, avui no puc dir que sí perquè no ho sé. Tenen nebots, que segurament sí, que ells sí que podria ser que potser hi quedessin. Tenc els nets, que els agrada molt, però són petitons i jo ja tenc una edat, jo no esperaré els nets, evidentment, no els puc esperar. No ho sé, me faria molta il·lusió. Me faria molta il·lusió perquè hi ha molta feina de feta i m'agradaria que qualcú de família ho seguís.
Crema't sol a Ciutadella per Sant Joan, sones jaleo, hi ha molt de cavalls, cas de llimona i gent xoriller, la gent s'emociona i tires de pell. És darrer tot de Fabiol, fins l'any que ve, si Déu vol. Treu-et sol a la Sabina, a contrallum, es far de barbaria, a Sant Ferran, se fonda Pepe, es taller de Formentera guitars.
La fonda.
Quin plaer el de la cuina, quin plaer poder cuinar. Una vida sense espines, una vida al punt de sal. També somnis nits divines per poder-la acompanyar. I amb unes postres ben fines fer sentir el paladar. Dolces nits de somnis curts, nits tendres llamineres, nits intenses, nits picants, nits cremoses, nits lleugeres, nits calentes, somnis verds, cuinats amb molta tendresa, somnis que calmin la set, beguts amb delicadesa.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar avui, una frase d'Anthony Bourdain, que no ens deixa indiferents, i va dir: el més gran i important gastrònom del món és Homer Simpson. Si alguna vegada va dir alguna cosa realment seriosa, va ser en gastronomia, i va dir: el porc és un animal màgic. I és que el porc, però també el xai, com també la vedella, com mil i un productes, uns més humils, els altres més luxosos, tots tenen a dir, perquè primer hi ha d'haver el respecte pel producte, després hi ha d'haver tècnica, ofici, tradició, discurs, filosofia i un bon grapat de coses més. Mireu com és d'important la cuina d'un país, la cuina d'una família, la cuina d'un lloc determinat, que té tantes coses a dir. Com aquí a la Fonda sempre repetim, la cuina és un llenguatge per explicar històries. Esperem que us hagi passat de meravella. Nosaltres estem preparant una fonda d'estiu. Ui, ja ho veureu ja. Quina cuina que hi haurà. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada.
abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.